Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Suprem ha activat avui el tràmit per consultar el de Justícia de la Unió Europea sobre l'abast de la immunitat d'Oriol Junqueras com a eurodiputat. El Suprem espanyol dona 3 dies a acusacions i defensa per pronunciar-se sobre la qüestió. L'alt tribunal de l'Estat no va permetre a Junqueras, recordem-ho, acatar la Constitució davant de la Junta Electoral Central. El tribunal ratifica que manté la presó provisional al líder d'Esquerra. Precisament Esquerra Republicana és notícia perquè s'ha abstingut i ha impedit tramitar una iniciativa legislativa popular per declarar la independència unilateralment. Això ha passat avui al Parlament de Catalunya, on només Junts per Catalunya hi ha votat a favor, mentre que els republicans han optat, com dèiem, per l'abstenció, perquè diu que la independència no entra dins les competències estatutàries. Encara seguim repassant l'actualitat a aquesta hora, i és que el partit d'Albert Rivera, Ciutadans, continua insistint, ho ha dit avui la seva portaveu al Congrés, Inés Arrimadas, que no investirà Pedro Sánchez, malgrat la posició d'alguns crítics, que s'ha expressat en les últimes hores en forma de dimissions i discrepàncies públiques. Mentrestant, hem sabut també avui que Vox ha dit que trenca amb el PP i Ciutadans a l'Ajuntament de Madrid i passa a l'oposició, només 10 dies després d'haver donat l'alcaldia al candidat popular, gràcies precisament als vots del partit d'ultradreta. I l'ONG Caminando Fronteras ha fet públic avui l'informe Vida a la Necrofrontera, en què qüestiona com està intentant Espanya controlar les migracions que li arriben. Aquest informe, que també dona veu a migrants que han patit els obstacles per arribar a Europa, agrupa les dades dels naufragis i morts de l'any passat i també del que portem de 2019. Es calcula que almenys 1.024 persones van morir l'any passat en 70 naufragis mentre intentaven travessar el mar per arribar a Espanya. Només se n'han recuperat 200 de cadàvers i la resta han desaparegut. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, al Mirador. Avui entrevistem en directe el secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, el jesuïta Enric Puig. Parlarem en profunditat d'aquesta institució i del que representa dins l'educació a Catalunya. Abans, però, el pensament del dia, avui amb Miquel Albert Soler, doctor en Ciències de l'Educació i president de l'associació Mirada Solidària.
Ben trobats, amigues i amics de Ràdio Estel. Fa uns dies ens arribava la notícia que l'àrea bàsica de salut de Peralada, a la comarca de l'Alt Empordà, havia creat una coral gospel amb finalitats purament terapèutiques. A la notícia se'ns explicava que l'energia que permet expressar i alliberar aquest tipus de música, conjuntament amb la comunicació interpersonal que permet el fet de cantar en una coral, feia uns efectes terapèutics molt beneficiosos en tota la gent que hi participava. Sobtava, però, que la notícia omitia completament el vessant religiós i espiritual de la música gospel. I malgrat que això pugui ser positiu perquè, per exemple, creients i no creients poden cantar junts en una coral, o posem per cas musulmans, cristians i budistes puguin fer també l'activitat conjuntament, no deixa d'estranyar que aquesta música tan específica, la música gospel, quedi totalment despullada del seu element principal, aquesta espiritualitat cristiana de lloança a Déu. I tot això em va suscitar un altre pensament. Sovint el Papa Francesc ens convida a tota la comunitat de l'Església que ens obrim més i que sortim a les perifèries. Aleshores imaginem, per exemple, que aquesta activitat de la coral gospel hagués sorgit des d'una parròquia i que s'hagués obert a tota la comunitat, també a l'àrea bàsica de salut, amb finalitats totalment terapèutiques per a qui ho volgués fer servir només des d'aquest vessant més de salut, i també amb finalitats religioses o de fe per a qui ho desitgés. Fixem-nos que Jesús, a l'Evangeli, a més de predicar el missatge de Déu, també ofereix guarició en l'esperit i en el cos. Així doncs, potser, des de les parròquies, es podria aprofitar aquesta experiència de Peralada i oferir l'activitat amb finalitats terapèutiques i sense oblidar l'aspecte de la fe, no creieu? Salutacions a qui us ha parlat, en Miquel Albert Soler. Que passeu molt bon dia.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel us reserva per als dimarts a 8:15 del vespre un temps de diàleg, mitja hora per compartir l'experiència religiosa des de la seva diversitat, amb testimonis de persones creients, activitats de les diverses religions i una mirada completa de les creences que parlen, escolten i es coneixen. Temps de diàleg, un programa de les religions al servei de la pau. Us esperem els dimarts a 8:15 del vespre a Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Aigües de Barcelona. Col·laborem amb les entitats socials dels nostres barris i donem veu a persones com el Josep Carné de la FATEC.
La FATEC és la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya. És una entitat formada per voluntaris amb l'objectiu de crear activitats i accions per la promoció de la gent gran davant la societat.
Coneix tot el que fem per la gent dels nostres barris a aigüesdebarcelona.cat. Aigües de Barcelona, l'aigua de tots.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 7 minuts i mig de les 6. Salutacions també avui del Jordi Carretero a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de l'Eduard Cameron a la redacció. Comencem el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. Avui parlem en profunditat de l'escola cristiana, que es troba en un moment molt important, amb reptes, il·lusions i esperances, i alhora, moment també complicat, tot just 15 anys després de la constitució de la seva fundació i 42 després de l'inici de l'entitat com a aglutinadora de centres vinculats a congregacions religioses i altres institucions educatives catòliques. L'escola cristiana aglutina ara mateix més de 400 col·legis i escolaritza un de cada quatre alumnes catalans en l'ensenyament obligatori i dos de cada tres en el conjunt de centres concertats. I si mirem tots els alumnes d'escoles concertades a Catalunya, el percentatge s'eleva a un terç de l'alumnat en total. L'aportació d'aquesta gran obra, l'escola cristiana, inspirada pel cardenal Narcís Jubany, segurament molts de vosaltres recordareu aquest nom, i iniciada a nivell operatiu pel salesià Francesc Riu, continua tenint sentit en un moment en què algunes sensibilitats ideològiques, ho hem de dir així, pressionen per minimitzar el seu impacte social o perquè no tinguin el suport econòmic públic al qual l'administració està obligada a satisfer. En altres paraules, alguns concerts educatius podrien desaparèixer. La situació de l'educació a Catalunya viu un moment en què l'escola cristiana vol ser també capdavantera d'un nou model que garanteixi, encara que sembli una utopia, la gratuïtat total en un futur per a aquests centres concertats, actualment no prou ben finançats per l'administració, encara que compleixen normes d'admissió, itineraris i altres requisits. En el fons de tot plegat, l'escola cristiana, hem de dir que fa un servei impagable, no només a l'educació com a sistema a Catalunya, sinó sobretot a la llibertat de les famílies a l'hora de triar el model, com també d'iniciativa social per a la creació de centres. Hi ha hagut darrerament algunes situacions econòmiques complicades en alguns centres de la Fundació Escola Cristiana. Ara no podem entrar en detalls, però segur que qui ens acompanya avui ens podrà dir alguna cosa més. Ens preguntem si aquests problemes poden anar més i si avui l'Escola Cristiana de Catalunya pot reivindicar-se. En tot cas, ho està fent entre la necessitat d'enfortir la seva identitat catòlica i la seva coexistència amb la diversitat, sovint en forma d'allunyament o d'indiferència religiosa de moltes famílies que, en canvi, malgrat tot, valoren el model educatiu cristià en general. Quatre minuts i mig i serà un quart de set. Saludem Enric Puig, jesuïta, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bona tarda, benvinguts, pare Puig.
Bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Nosaltres molt contents de tenir-lo pel present, però també pel que vostè representa. Recordem que Enric Puig va ser el primer secretari o director general de Joventut de la Generalitat, després va ser secretari general i canceller de l'Arquebisbat de Barcelona entre els anys 96 i 2000, em sembla dir que aproximadament, i després ha fet altres tasques, algunes molt importants, encara que molt concentrades en poc temps, com per exemple la coordinació de la visita del papa Benet XVI a Barcelona. Tot això ho hem de dir nosaltres, potser vostè no ho dirà, però nosaltres sí li dona tota una trajectòria que és una garantia per a l'Escola Cristiana.
I vol dir que són molts anys. També,
exacte, els temps passa per tothom. També té una experiència en altres àmbits. Salvador Aragonès, que també ens acompanya avui, ens ajudarà molt a preguntar coses sobre l'Escola Cristiana. Doctor Aragonès, bona tarda.
Bona tarda.
És periodista i també amb llarga trajectòria, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya i exdirector de l'Agència Europa Press a Catalunya. Bé, com està ara l'Escola Cristiana, pare Puig? Li faig una pregunta una mica general, però potser vostè prioritzarà el que consideri més important.
L'Escola Cristiana està bé, preparant el curs vinent, revisant el que ha estat aquest curs, però també, en certa manera, expectant, sobretot arrel d'aquestes darreres setmanes, una moció que es va presentar en el Parlament de Catalunya, algunes declaracions que posen en entredit el que és el model educatiu de Catalunya. Un model, a més, que ve de lluny, perquè parlava vostè de la Fundació, és veritat, té una vida relativament curta, però l'escola, el que avui és l'Escola Cristiana de Catalunya, es remunta... Bueno, l'escola cristiana més antiga és del segle XVII.
Per tant, ja són segles, eh?
És l'escola de l'Estonac. Estaven dins del nucli de la Barcelona històrica i després es van traslladar fora de muralles i són en el lloc actual.
I el carrer Aragó, la Companyia de Maria.
La Companyia de Maria. Uh-huh. Ara bé, la història més recent arrenca de la primera meitat i segona del segle XIX. Els anys 30 del segle XIX surt una llei d'educació, coneguda la llei Moyano, que preveu que tots els nens i nenes de l'estat espanyol tinguin ensenyament i ensenyament gratuït. Aquesta llei va trigar dècades a aplicar-se i, per tant, va coincidir això amb un moment de molta iniciativa i empenta de la societat civil a Catalunya i, evidentment, també havia d'arribar a l'ensenyament. És una època en què van apareixent, sobretot la segona meitat del segle XIX, apareixen les caixes d'estalvis per fer front a la jubilació, quan una acabava, no hi havia aquesta seguretat social d'ara. Apareixen congregacions religioses que treballen en el món de la sanitat, les mateixes Vedrunes creaven sempre una escola i un hospital. És el moment de les cooperatives de consum, de les mútues. Per tant, la societat civil té molta activitat per intentar donar resposta a les problemàtiques que tenien els ciutadans d'aquest país. I és en aquest context en el que cal també situar l'escola cristiana i altres tipus d'escoles, perquè, per exemple, l'any 1900... La dècada dels 20 del segle passat, a Barcelona hi havia 22 escoles dels evangelistes, dels protestants, el gran nombre d'acadèmies que un mestre que engegava, amb força fama pel pel servei que feien, perquè l'escola pública el govern se'n preocupava poc. Sortosament, això ha anat evolucionant, però el país s'ha anat configurant a partir de totes aquestes realitats. I per això nosaltres valorem molt la Llei d'Educació de Catalunya, la LEC, perquè reconeix que el servei educatiu de Catalunya es presta a la ciutadania, als nens i nenes, a través de l'escola pública i de l'escola concertada.
Uh-huh. I no és que vostès estiguin en contra de l'escola pública, no, perquè de vegades es vol presentar ideològicament així.
No.
Al contrari, volen que hi hagi un bon servei d'escola pública.
Sí, perquè, primera, que això és una riquesa pel país. O sigui, és evident que els nivells d'escolarització que tenim en aquest moment són molt bons, i això és gràcies a que hi ha l'escola pública i l'escola concertada.
Allà on no arriba sovint Exacte. L'administració, no?
Ara bé, s'ha de tenir en compte això, que la història configura el present dels pobles. I nosaltres, per aquesta empenta de la societat civil, que a més jo he esmentat molt els aspectes socials, però aquest finals de la segona meitat del segle XIX... la Renaixença, el modernisme, tot ja a principis del XX, aquesta inquietud, la normalització de la llengua, Pompeu Fabra... Uh-huh. O sigui, no és una casualitat. I després, jo em remonto molt a un passat molt remot, però hi ha un passat més recent, que podria ser a principis del segle XX tota l'obra que fa l'Ajuntament de Barcelona amb les escoles municipals, o amb l'educació en el lleure, quan introdueix les colònies d'estiu aquí, uh-huh. o a l'acabar la Guerra Civil també hi ha una colla d'entitats i grups de pares que creen també un nombre d'escoles molt important, que avui encara hi són, escoles concertades també. Per tant, ni és el passat remot, sinó que és la història que ha anat configurant una realitat escolar a Catalunya que és d'una riquesa molt gran, molt. Mm-hmm.
I ara l'escola cristiana, com vostè diu, Pare Puig, viu amb normalitat al final de curs, però amb alguna preocupació.
Alguna preocupació.
Aquestes iniciatives al Parlament els preocupen especialment? Són mocions?
Evidentment s'ha negociat, s'ha parlat, i amb la conselleria, i per tant s'ha intentat a trobar punts d'encontre, i això s'ha aconseguit, i per tant n'estem al cap i a la fi la moció aquesta, tal com ha quedat, potser inicialment no era ben bé així, però tal com ha quedat, no fa res més que desplegar la LEC. La LEC ja preveia, perquè en concret el tema és com una escola municipal o una escola concertada pot passar a pública depenent de la Generalitat. Uh-huh. Això, de fet, no és cap novetat, perquè la LEC ja ho preveu. Uh-huh. El que passa que...
Ja és anterior, inclús.
Sí.
Ja hi va haver escoles públiques.
Sí, el CPEC.
És a dir, que és una possibilitat que sempre existeix.
Sempre existeix.
No? Sí. Va ser el redactat que es havia fet inicialment, doncs...
Com no. Si es volgués... anar a pescar escoles concertades per la pública.
Anar a pescar escoles concertades, per això. I la realitat, doncs, és la que és. I no ens hem... ni ens hem d'espantar, ni uh-huh. ens hem de queixar més del que convingui, perquè al final la realitat es va imposant. Uh-huh. I el que, esclar, aquest terç
d'alumnes
de l'escola concertada doncs són una realitat, que hi ha un terç de pares del país que trien aquestes escoles.
Mm-hmm. Això és important, la llibertat de les famílies. Doctor Salvador Aragonès, vol
Exacte,
fer alguna
jo crec
pregunta?
Que el punt de partida d'aquí, diríem, i tot el que ha explicat
el pare Enric Puig.
El pare Enric Puig, és, en realitat, és un, que aquí a Catalunya la gent estima la llibertat, no? Mm-hmm. La llibertat d'escollir, no? D'escollir l'escola que més li agrada, no? I els sistemes educatius són molt diferents, perquè no és el mateix anar als jesuïtes que anar a la Salle. No és el mateix anar a la Salle que anar a un altre lloc.
Vull dir,
els maristes, els Jesús i Maria, la Sagrada Família, no sé què, tal. Hi ha un pluralisme escolar aquí a Catalunya que és, per a mi, enveja de molts, no solament de molts territoris de la resta d'Espanya, sinó que també de molts territoris d'Europa. Uh-huh. I perquè, doncs, aquest pluralisme fa que el nivell d'ensenyament pugi. És a dir, que per captar alumnes perquè avui dia, a més, vivim aquesta baixa d'alumnes. A mi m'agradarà que el pare Puig digui quants alumnes hi haurà de menys aquest curs que ve. Doncs,
el tema de la natalitat, per la baixa de natalitat.
Doncs hi hagi aquesta competència, per què? Perquè doncs se fa una educació de més qualitat. I aquesta educació de més qualitat doncs, va en profit de tota l'educació, tot el sistema educatiu, inclús a la privada, perquè la privada doncs, també es té que espavilar a fer doncs, una educació de més qualitat. I això, doncs, veiem, tot això va bé per tothom.
No?
Per tant, totes aquestes iniciatives parlamentàries que diuen que volen eliminar l'escola pública, l'escola concertada i totes aquestes coses...
O plantejaments polítics, no?, que diuen. Jo voldria que l'escola de l'any 2050 fos pública, només.
Que diuen que l'escola concertada doncs, demana la diners als pares i tot això, demà els diners als pares perquè...
El finançament no arriba, diguéssim.
De més paguen el 60% dels sector públic, només paga el 60% del cost del puesto escolar, no? O sigui, l'altre 40% l'ha de pagar, algú l'ha de pagar, no? Uh-huh. Això gratis a Tamora no existeix.
Clar, sempre. Encara, no? La plaça té un cost i és desitjable.
Cost i algú l'ha de pagar, no? Uh-huh. I llavors, vull dir, aquestes coses a mi em sembla que són importants. A mi m'agradaria encetar amb el pare Puig un altre tema, no? Que és el tema que en alguna escola ha afectat, el tema dels abusos, no? I això, doncs, en aquest curs, concretament, és quan ha sigut aquest curs passat, és quan ha sigut més dur aquest tema, no? Uh-huh. I a mi em sembla que aquest tema, per lo que jo conec, i crec que conec una mica, doncs, aquest tema, entre tots, s'ha arribat a un control... bastant total i a una tolerància zero en tot aquest
sí,
punt.
No? Perquè, evidentment, pot fer un mal molt gran, evidentment, no? Els casos
sí,
d'abusos.
Això ja em sembla que també dins d'aquest plantejament del realisme s'ha de saber acceptar que això ha passat, que ha succeït aquí, a fora, a molts llocs, i, per tant, jo crec que s'ha de fer és demanar-ne perdó i no excusar-se en que això era un altre temps. Ha passat, però també s'ha de situar la realitat del problema. Ha passat a les escoles religioses, ha passat a les escoles públiques, no fa pas gaire, va haver-hi una sentència d'una escola d'aquí de Barcelona, i, dissortadament, on passa més és a la família. I aquesta és una realitat que reconeix tothom. Però, repeteixo, no és una excusa. Nosaltres ens sap molt de greu que escoles nostres hagin succeït aquests fets.
I fan la feina, diguéssim, de purificar sense pensar en els altres, diguéssim.
Exacte. Nosaltres amb això s'han engegat uns protocols d'actuació, totes les escoles el tenen, el segueixen, s'ha format els professors i fins i tot on ha convingut s'ha fet formació amb els alumnes. Per tant, és un tema que nosaltres confiem que es pugui dir ben aviat que pertany a una època de l'escola.
Uh-huh.
Jo, si em permeten, agafant una mica el que deia, jo crec que a vegades en el món de l'ensenyament ens perdem amb els temes de moda, o que posem de moda o que els mitjans posen de moda. En el nostre país, a l'escola cristiana, per exemple, un problema és el descens de la natalitat.
Uh-huh.
I aquest és un fet que afecta tot l'ensenyament i que hauria d'amoïnar els nostres governs, l'autonòmic, el central, com ha passat a altres països. França va tenir un moment en què va veure que perdia població juvenil, va prendre una sèrie de mesures, en aquest moment ja estan a dos fills per parella, o a Àustria, hi ha hagut molts països europeus que han pres consciència d'aquest problema. Nosaltres, dissortadament, cada any anem perdent alumnes, cada any anem veient que, per exemple, els 5 últims cursos, en total s'han perdut 4.296 alumnes a l'escola a Catalunya. I aquest any, només aquest any, d'un curs a l'altre, doncs n'hem perdut 1.250. Aquest any començaran P3, 1.250 nens menys dels que van començar l'any passat.
Clar, tot Catalunya, tot l'ensenyament,
sí, tot l'ensenyament. Però si anem al 15 i al 16, doncs 4.296. Aquest és un problema. L'escola concertada té més problemes. Per exemple, té un problema i és que ens omplim o determinats polítics s'omplen la boca dient que la crisi econòmica remet i aparentment és veritat, però realment no ho és. Per què? Perquè remet perquè augmenten el nombre de llocs de treball, però molt mal pagats. Llavors, per tant, la crisi per moltes famílies no és tan sorollosa, però segueix sent-ho perquè els sous que cobren són molt baixos. Per exemple, una parella que entre els dos sumin 2.000 i algo més d'euros no poden portar els fills a la concertada en aquest moment. Per tant, aquí hi ha un veritable problema i és el que nosaltres ara estem. A l'escola concertada, com diu la LEC, com diu la Constitució, se li ha de pagar el que val la plaça. I l'escola concertada no cobrarà quotes. No cobrarà quotes. I si hi ha alguna escola concertada que vol cobrar quotes, haurà de passar a ser privada del tot i llavors tindrà plena llibertat per fer el que vulgui.
Però per això cal que augmenti...
Exacte. El mòdul econòmic...
La dotació per plaça escolar.
Per plaça escolar. O tenim altres problemes que a vegades també els defugim. El problema més greu de Catalunya en aquest moment és l'abandonament escolar. I ens omplim la boca parlant d'altres temes. El problema greu és l'abandonament escolar. Tenim un percentatge d'abandonament que són superiors als de la resta d'Europa. Per tant, aquí és on hauríem de posar. I a vegades ens perdem amb si la concertada, la pública, la diferenciada... Anem creant temes que amaguen la realitat tal com és.
Doncs li agraeixo aquesta puntualització perquè és important.
Aquest és un dels temes més punyents i més greus que hi ha a l'ensenyament, i no solament aquí a Catalunya, sinó a tot Espanya. L'ensenyament és... O sigui, hi ha un abandonament escolar realment molt alt, no? Estem als nivells del 17 i 18%, si no recordo malament. Estàvem més alts fa uns anys, però, vull dir, això ens fa a la cua d'Europa, no? O sigui, per tant, tenim una sèrie de... No una sèrie, sinó una llista enorme de nens de 14 i 15 anys que tomben pel carrer i que no fan res, no? I llavors, doncs, vull dir, clar, tot això crea uns problemes socials increïbles, no?
Sí, sí, sens dubte.
I no solament problemes socials al carrer, sinó problemes socials a les famílies, i que no hi ha manera de que aquests aprenguin un ofici ni res, no? Per tant, després vivim amb problemes de drogadicció i problemes de bueno, tota classe de problemes, no? Per tant, aquest problema aquí veig que encara molt en sèrio no ens el prenem.
Avui ens acompanya Enric Puig, secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, i també el periodista Salvador Aragonès. Tenim una pregunta que us fem a radioestel.cat, és la nostra enquesta de cada dia, però avui és molt senzilla i molt directament relacionada amb l'escola cristiana. Us preguntem, teniu algun familiar inscrit per al curs vinent en algun centre de l'escola cristiana? Tres possibles respostes. La primera, sí, i continua, perquè ja hi estava escolaritzat. La segona, sí, per primera vegada. I la tercera, no, perquè hem trobat una alternativa millor o per altres raons. Podeu votar fins 5 minuts abans de 6:45 a radioestel.cat. És una pregunta molt directa, però que ens donarà la perspectiva dels qui ens escolten. No és científic, això, però hi ha molta fidelització, i les famílies normalment continuen a la mateixa escola. Sí. Moltes vegades, a l'escola cristiana, concretament.
Hi ha molts pares que són antics alumnes i porten els seus fills. Hi ha una certa tradició familiar d'escoles d'aquest tipus.
Bueno, hi ha una tradició perquè l'escola té qualitat.
Clar, per això.
Si el pare tingués mal record...
No? Tingués mal record...
Sense ser perfecte,
no aniria,
però ja... Bueno,
no aniria en aquesta escola. Sí, llavors, sí, doncs, vull dir, això diu... en benefici de l'escola...
No, i a més, vostè ha apuntat una cosa que era molt veritat.
Sí?
Aquesta de pares que, sense ser catòlics practicants...
O que estan allunyats de la fe...
Estan allunyats, creuen en la bondat de l'escola cristiana pel que s'explica, pel com es fa, pel tipus d'actituds, de valors... i de virtuts que s'intenten trametre. I això és el que... A nosaltres ens fa pensar que les nostres escoles han de ser escoles obertes a tothom. Tothom hi pot anar, no ha de tenir por, no anem a missa, ens hi voldran, no vol dir res, això, en aquest cas. Ara, els ser escoles obertes no treu que hagin de deixar de ser escoles amb identitat.
Clar, el seu ideari l'han de mantenir, diguéssim.
Aquí està, i l'han de treballar. I a l'escola, doncs, clar, una escola cristiana, si portes el fill, pot ser que descobreixi Jesús.
Clar, aquest és un repte molt important, oi? Perquè no s'ha d'imposar, no
s'ha de presentar.
Però s'ha de presentar, clar.
Per això nosaltres aquí hi posem un accent... Jo penso que hem passat una etapa, aquí hem anat arrossegant el nacionalcatolicisme fins a extrems fora de lloc, i em sembla que això ja s'ha acabat. La dictadura va acabar fa molts anys, la transició també ja ha passat, i estem en un moment de consolidació democràtica i de plena democràcia, que cadascú ha de ser el que és.
Hi ha més diversitat, també, d'altra banda.
I no ens n'hem d'amagar, ni hem de... I per això l'escola cristiana ha de ser oberta a tothom, però han de ser escoles amb identitat. I el ser obertes a tothom ha de comportar que tothom hi pugui anar. I per aquí remarco, només serà possible això el dia que l'escola concertada no hagi de cobrar quotes. És a dir, el dia que l'administració compleixi el que diu la Llei d'Educació de Catalunya, que es va aprovar al Parlament,
sí, l'any 2006,
per un 78% de vots dels diputats presents. Per tant, és una llei de les tres quartes parts, és una llei amb força consens, és una llàstima que no s'acabi de desenvolupar. Uh-huh. En el sentit de la gratuïtat, però, per exemple, també la revisió de plantilles. L'escola pública, sortosament, jo no ho critico, al contrari, a mi em sembla molt bé, té unes plantilles molt més ben dotades. Segurament insuficients, perquè la problemàtica de la inclusió demana una sèrie de personal molt especialitzat que no tenim a les escoles, o que no tenim en el nombre que hauríem de disposar. Per tant, jo crec que s'haurien també de revisar les plantilles i s'hauria de revisar les condicions salarials del professorat de la concertada. Mai en detriment de la pública. Al contrari, el que hem d'arribar és a que hi hagi una igualtat tal que no hi hagi inconvenients en triar la pública o la concertada.
Bueno, ja hi va haver un moviment en el qual se demanava igualtat salarial entre la concertada, sí, i la pública, però sí, això es va quedar en un nivell que, sí, després, més enllà ja no es va arribar.
El que seria el sou del professorat, déu-n'hi-do, el de la concertada cobra una mica menys, però poc menys.
S'hi ha costat molt.
S'hi ha costat molt, exacte. Mm-hmm. Aquí la qüestió està amb el nombre de professors que donen suport, clar. Si en una aula, doncs, hi farien falta 4 i són 3 o són 2, doncs és amb els especialistes, em refereixo, doncs això és en detriment de la qualitat, i si es vol mantenir la qualitat, doncs demana un sobreesforç al professor.
Bé, passen ja 3 minuts a 6:45, farem una breu pausa. Us recordem la pregunta del dia, amics oients. Teniu algun familiar inscrit per al curs vinent en algun centre de l'escola cristiana? Ja podem avançar que un 45% estan dient que no, perquè han trobat una alternativa millor, o per altres raons. Un 40% sí, i continuen, perquè ja estaven escolaritzats, i un 15% sí per primera vegada. Per tant, si sumem el 40 i el 15%, més de la meitat dels oients tenen algun familiar, hem estès familiar, que poden ser nets, nebots, fills, germans, a l'escola cristiana. Ja hem dit que escolaritza un de cada 4 alumnes catalans i tota la concertada un terç, doncs estem parlant d'una part important del sistema educatiu de Catalunya. Anem a fer aquest breu parèntesi i després ja anem a la recta final del programa.
Ràdio Estel.
Per molts anys, princesa, ens fem vells.
Estimat
i ens acostumem...
Estimat, hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 6:45 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes. Els divendres a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Us proposem una peregrinació de 9 dies a la ruta de Sant Pau, a Turquia, amb la parròquia Sant Pere de Rubí i viatges al Corte Inglés.
Istanbul, Esmirna, Éfeso, Kusadasi, Sardes, Didima, Pamukkale, Konya i la Capadòcia per només 1.590 euros, que inclouen els vols, hotels de 4 estrelles, pensió completa, guia oficial, bus privat, acompanyament de viatges al Corte Inglés i assegurança de viatge i cancel·lació. La ruta de Sant Pau a Turquia amb viatges al Corte Inglés. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
El nostre col·loqui. Avui entrevistem en profunditat el secretari general de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, el jesuïta Enric Puig. També ens acompanya el periodista Salvador Aragonès. I donem pas a l'Eduard Cameron perquè ens presenta una notícia curiosa, que més que curiosa és trista i tràgica, perquè parlem de la mort d'una professora, sotsdirectora del Col·legi Canigó de Barcelona, Teresa Cardona. Eduard, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Sí, avui que parlem de l'Escola Cristiana, voldria fer-me ressò del testimoni de Teresa Cardona, fidel de l'Opus Dei, que dissabte passat va perdre la vida a Costa d'Ivori. Teresa Cardona havia estat sotsdirectora del Col·legi Canigó de Barcelona i alhora formava part de la direcció del Col·legi Major Bonaigua, també de Barcelona. En totes dues feines, Teresa Cardona es dedicava al desenvolupament personal i professional de les joves i les encoratjava a despertar la seva responsabilitat social davant dels més necessitats. En aquest context, Teresa Cardona es trobava a Costa de Marfil dirigint la segona edició del projecte de voluntariat Anitie Kosove. L'objectiu del camp de treball és ajudar a la població local, ja sigui en la reconstrucció d'escoles com en la formació educativa dels més petits. Teresa Cardona, que aquesta vegada anava acompanyada de 24 estudiants, transmetia la seva vitalitat i la seva alegria allà on es trobava, i per això va voler repetir el projecte de voluntariat amb les joves universitàries i preuniversitàries. Així ho confirmen les paraules de Sònia Sánchez, directora del Col·legi Major Bonaigua. Diuen així: allà on anava era més que notori el seu gran do per al tracte amb la gent, amb una simpatia natural alimentada per la seva capacitat d'estimar i una vida cristiana al servei dels altres com a numerària de l'Opus Dei. Tothom l'apreciava, Sònia Sánchez segueix dient, perquè al seu costat et senties estimat, sabies que li importaves de debò i que sempre podies comptar amb ella. Senties l'atractiu d'una vida amb sentit, perquè la Teresa ha marxat amb les mans ben plenes.
Gràcies, Eduard. Aquest cas, el de Teresa Cardona, que ha tingut un gran impacte, en aquest cas és d'una escola de l'Opus Dei, d'un centre de l'Opus Dei, però ens posa sobre la taula també un aspecte molt important de l'escola cristiana, que és la solidaritat, la cooperació i com s'engresquen moltes vegades alumnes, no?, en projectes. Ara penso en els salesians, vols, jesuïtes, altres. També ve al cap la Salle Condal, per exemple, amb una fundació. Sí. Hi ha molta solidaritat aquí.
Un dels elements característics de l'escola cristiana és aquest desig de presentar el servei com una manera d'estima. Llavors no és aliè a aquest tipus d'escoles, doncs aquests voluntariats siguin a la pròpia ciutat, visitant ancians, residències, o fent o monitoratge en centres d'esplai o en colònies a l'estiu, i tampoc aquests serveis que poden semblar ja de més magnitud, com pot ser el treball al Tercer Món. És una de les característiques. A mi, però ara no m'hi posaré, m'agrada parlar de l'educació en la virtut, més que en els valors. Uh-huh. Hem convertit en una paraula màgica l'educar en valors, i els valors per si no són res, perquè els valors es poden fer servir pel bé i pel mal.
Clar, queda una miqueta buida la paraula.
Quan parles l'esforç, les grans estafes que s'han fet d'aquest país han demanat un esforç impressionant. Per tant, els valors tenen sentit si són per educar en la virtut. I llavors aquí surt i diu, ah, això és una cosa molt de missa, tal. Això és ignorància, perquè els grecs eren els primers que deien que educaven per la virtut. Per tant, aquest seria... I això, aquesta educació per la virtut,